dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dilluns 25 de novembre. Comença un dia més. Comencem setmana i avui, com cada dilluns, tindrem l'habitual tertúlia esportiva en la que repassarem l'actualitat esportiva i la jornada futbolística a primera divisió del cap de setmana amb els nostres col·laboradors habituals. Com cada dilluns, tindrem també les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local. I a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dilluns. Dilluns 25 de novembre, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona, que avui es fa ressò del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers la dona. El titular és que 12.135 denúncies es van fer a Tarragona en 5 anys. Des del 2015 s'han dictat quasi 4.000 ordres de protecció a dones. És el titular de portada avui del diari, en què també es fa ressò de la mitja marató de Tarragona. Veiem en fotografia de portada els participants d'aquesta cursa. 1.800 barents contra el vent és el titular i llegim que Xavi García repeteix títol i Maite Colmenarejo debuta. Seguim amb la portada del Més Tarragona, en titular: el restaurant de Siurana, insubmís a l'AET, es veu obligat a tancar. Va pagar els impostos de l'Agència Tributària Catalana per no fer-ho a l'Espanyola i li han retirat el NIF i haurà de baixar la persiana i acomiadar una plantilla de 10 persones. En portada també veiem la Riu Muntada, que aplega un miler de persones amb una performance a l'Espluga Francolí. Es va homenatjar les víctimes de la riuada i els damnificats. Veiem en fotografia de portada la imatge dels participants que van recórrer un tram de l'anomenada Zona Zero de la riuada de la nit del 22 d'octubre i van desplegar paraigües blaus. Com sempre, fem també un cop d'ull als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, destacat en portada al Nàstic de Tarragona. El titular és entrenador nou, victòria segura. La dita s'ha acomplert una vegada més, debut de Toni Saligrat com a entrenador grana després d'iniciar el treball amb l'equip en la sessió de dimarts. Els grana, que tornaven al nou estadi després de dues setmanes jugant a domicili i que van aconseguir la victòria. El Tarragona Digital, titular 25N, a les dones ens han educat per justificar la violència masclista. Parlen amb Rosa Casas i Montse Salazar, antropòloga i psicòloga, que fan acompanyament a dones maltractades. I a l'Infocam, Reus reforça la difusió dels serveis especialitzats d'atenció a la violència envers les dones. L'Ajuntament edita un tríptic sobre els serveis d'atenció a les víctimes de violència en català, castellà, romanès, àrab i xinès. Una jornada sobre la violència sexual vers les dones i la lectura del manifest centren aquest 25 de novembre. Agafem ara la premsa d'àmbit nacional. Comencem pel Punt Avui, titular de portada: els acomiadaments en la indústria estan en creixement. El nombre de treballadors afectats per un expedient de regulació d'ocupació augmenta un 54,68%. En una portada en la qual també es fan ressò avui de la riuada de solidaritat, l'Espluga de Francolí reacciona a l'aiguat amb activitats benèfiques i veiem en fotografia els participants en les activitats que van resseguir el riu amb paraigües blaus, simulant el seu curs. A La Vanguardia, Esquerra busca una reunió de governs abans de votar la investidura. La direcció, que avui espera l'aval de les bases amb la seva estratègia, considera imprescindible la taula de negociació per una abstenció. A El Periódico, Sánchez idea un equip de ministres més forts. El PSOE va contrarrestar Podem amb quadros experimentats i polítics. I també llegim que Iceta i Torra s'embranquen per la idea del PSC de flexibilitzar la immersió lingüística. Amb totes dues portades també trobem destacat en fotografia a Rafa Nadal. En el cas del periòdico, el titular és Màgic Nadal. El mallorquí dona a l'equip espanyol la sisena Copa Davis. Seguim amb el diari Ara. Esquerra Republicana proposa una consulta sobre el que pacti la taula de diàleg. Demana una reunió de govern a govern abans de la investidura com a gest de compromís. Iceta diu que es pot parlar de tot, però que la resposta al dret a l'autodeterminació és no. Seguim amb El País, en aquest cas en titular i llegim «Los archivos secretos de la gran represión china al descubierto, una investigación periodística internacional revela la vigilancia, persecución e internamiento forzoso a los que somete Pekín a la minoría musulmana». També a la portada de la BC, en aquest cas veiem «Reyes del tenis, España gana en Madrid su sexta Copa Davis, la primera del nuevo formato, con un Nadal inmenso». En portada veiem doncs la imatge de Rafa Nadal amb la Copa. I a La Razón, la negociación con Sánchez castiga a Esquerra en las urnas, los republicanos retroceden respecto a los últimos sondeos y Junts per Catalunya sube hasta los 31 escaños. I llegim que Ciudadanos, que ganó los anteriores comicios, se desploma, el PP triplica y Vox entra con 3.
Anem ja amb les portades a la premsa esportiva, avui bàsicament centrades en el triomf d'Espanya a la Copa Davis, amb Rafa Nadal com a gran protagonista. Mundo Deportivo cobra amb l'equip espanyol amb el seu sisè trofeu d'aquesta Copa Davis i amb el titular Davis Mágica. Espanya levanta su sexta en saladera ante Canadá gracias a los triunfos de Bautista y un inconmensurable Rafa Nadal. El manacorí ejerció de líder ganando sus 8 partidos mientras Roberto puso el 1-0 3 días después de perder a su padre. Al diari Sport, a Messi es el protagonista de la portada. Messi, 700, el crack blaugrana jugará su partido 700 en el Barça ante el Dortmund y ya tiene a tiro a Xavi Hernández. El argentino busca ahora igualar a Pelé como máximo goleador de la historia con un solo club. Al diari Marca, al campionat de la Davis y al l'equip espanyol, també protagonista de la portada, 5 héroes y un dios, España conquista su sexta Copa Davis con un Nadal estelar, y al diari AS, campeones del mundo, Bautista y Nadal ganan sus partidos ante Canadá y dan a España su sexta Copa Davis. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dilluns 25 de novembre. Fem una pausa d'aquí uns moments. Tertúlia esportiva.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49. A Constantí fem recollida selectiva. Col·labora amb la recollida selectiva de residus i diposita a la brossa el seu contenidor corresponent. Només recollint els residus selectivament, facilitem el reciclatge i ajudem a millorar el medi ambient. És una iniciativa de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Constantí.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
Doncs entrem ja en temps de tertúlia esportiva, com cada dilluns a l'Un Dia Més. Avui, com sempre, acompanyats dels nostres col·laboradors habituals, a qui saludem, el Pep Batllori. Pep, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el David Altamirano. David, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies a tots dos per ser aquí. Una setmana en què tenim nova jornada de Champions, jornada decisiva de Champions, ara ho comentarem, i on venim d'un cap de setmana on Barça i Madrid han solventat amb victòria els seus respectius partits, amb imatges diríem que força diferents dels dos equips, però els dos equips que mantenen el liderat compartint aquesta primera posició, Barça i Madrid amb 28 punts, una setmana on l'Atlético ensopegava, empatava al camp del Granada, i on el Sevilla de moment continua sent l'equip que aguanta encara el ritme de Barça i Madrid. El Sevilla que s'imposava per 0-1 al Valladolid, com dèiem, una setmana on el Barça es juga el seu futur a la Champions perquè té un partit transcendental aquest dimecres davant del Dortmund, i una setmana on hem de parlar novament de dubtes i de sensacions inquietants al voltant del joc i de la imatge que ofereix el Barça, que, repetim, va guanyar, va sumar els 3 punts en la seva visita a Butarque al camp del Leganés, però ho va fer una vegada més amb molts dubtes en el seu joc. Pep, David, no sé què us ha semblat aquesta jornada, aquest cap de setmana, sobretot aquesta imatge, com dèiem, del Barça, Pep, una imatge que, doncs, ho parlem cada setmana, no és gaire, no ens permet ser gaire optimistes amb el joc del Barça.
No, ja portem tota la temporada i crec que de l'any passat ja ve seguit, i cada vegada jo crec que van a pitjor. Solament a casa, bueno, a casa sí que encara veus de tant en tant que volen intentar fer alguna cosa, però fora és un desastre total aquest equip. El De Jong el canvia de lloc, és que canvia tothom de lloc, no posa mai a ningú al puesto. L'altre dia tenia oportunitat de posar el Griezmann per davant, tampoc ho va fer, no ho entenc, vull dir, és que no entenc el que estan fent. Vull dir, es va guanyar perquè, bueno, la pilota parada, bueno, perquè van entrar, però si no, ni pilota parada ni res. Jo crec que dimecres patirem bastant, eh? Sí.
Ara entrarem a parlar del partit de dimecres, perquè també hi ha, doncs, la situació defensiva amb què arriba el Barça, amb tantes baixes a la defensa, i veurem quina és la defensa que acaba configurant Valverde per rebre un Dortmund on hi haurà en joc, jo diria que alguna cosa més que el primer lloc, perquè el Barça, si guanya, es classifica i serà primer, però en cas de no guanyar s'ho hauria de jugar tot el camp de l'Inter. David, no, ens comentaves que no vas poder veure el partit del Barça d'aquest dissabte, però realment ja fa setmanes, ja fa mesos diríem, que el joc del Barça no és un joc com el que ens tenia acostumats aquest equip en altres temporades.
Sí, no pude ver el partido entero, pero he visto muchos trozos, mejores jugadas, que pocas hubo.
Un resumen corto, ¿eh?
Y leído sí, pues me gusta leer prensa deportiva. Pues el Barça, bueno, que el Leganés, ni que sea último, es un equipo difícil de jugarle, sobre todo en su campo. No te propone un fútbol muy vistoso, es difícil, bueno, cuando los equipos se encierran. Pero así el Barça lleva tiempo, no sé exactamente, pero que cada vez, salvando las distancias, porque cada club es distinto, se está pareciendo más a lo que era el Real Madrid antes, que es un fútbol que no va a un sitio al estilo Barcelona, de posesión, presión alta, pero cuando llega mete gol. Pero bueno, claro, el Barça normalmente en este estilo de fútbol sufre, porque el Barça, con los jugadores que tiene, sobre todo, y volviendo, yo creo marcar mucho que trabajado físicamente este equipo no está. Es un equipo que físicamente sufre muchísimo, no sé bien si es que los jugadores no pueden dar más, los entrenamientos, no sé, bueno, la Valverde también dijo que el físico tampoco le importaba mucho en pretemporada, entonces, bueno, no sé, es un poco, pero bueno, le salva que, bueno, el otro día jugó, tácticamente varió y jugaron cuarto arriba, sí, que es un poco, para generar fútbol, no veo, sumar delanteros no ayuda a generar fútbol normalmente.
Uh-huh. Ja aquesta variant tàctica que ara ha apuntat el David, no? Que va jugar amb doble pivot per primera vegada, diríem, aquesta temporada, amb De Jong i Busquets, i després amb aquests quatre jugadors en punta, la idea inicial suposo que era jugar amb un 4-2-3-1, que al final s'acaba convertint en un 4-2-4 clarament, no? Perquè la sensació és aquesta, no? Al final, doncs, l'equip es queda una altra vegada partit i amb Busquets novament patint molt en situació defensiva, De Jong, que és un jugador que té molt de recorregut però que semblava també perdut pel camp. I aquesta sensació del que també apuntaves tu abans, Pep, no? de que últimament els gols del Barça arriben tots a pilota parada. Anys enrere era un equip que pilota parada no acostumava a marcar perquè no treballava aquesta situació, però últimament diríem que, ara llegia una estadística, no? Dels 7 últims gols de l'equip en Lliga, 6 han arribat en accions de pilota parada.
Sí, sí, i estem perdent l'estil. De fet, ja fa temps que... Jo crec que això ja ve des de dalt, vull dir... Ja fa molt de temps que no s'ha tractat bé la cantera, no s'ha tractat bé la gent del primer equip. Quan torna a passar el que va passar amb Rijkaard, jo em penso, crec que les coses van per allí, s'haurien de començar a fer una neteja al vestidor, a part de dalt a la presidència, això ja suposadament que sí, vull dir, però baix al vestidor hi hauria d'haver una neteja, hi hauria d'haver, a més, un entrenador que tingués l'ADN nostre, que no hi és, que sí que està en un altre equip, que ja hi hauria d'estar abans que hagués vingut Luis Enrique, tenia que haver sigut ell, però bueno, coses de que no els agrada la directiva, que és l'Òscar. L'Òscar és el que porta l'ADN Barça, ara mateix.
Ah, l'Òscar que ja comença a donar fruits la seva mà o la seva empremta amb el Celta, no? Perquè va fer un partidàs al Camp Nou i ahir s'imposa 1-3 al camp del Villarreal, no? Un dels equips que de moment el seu camp com a mínim estava sent un dels equips més regulars. En el que parlàveu abans de la situació del tema físic del Barça, aquest any hi ha dues circumstàncies. La primera són les lesions, un equip que està patint moltíssimes lesions, i dos, aquesta sensació de que físicament l'equip no arranca, no? S'ha parlat molt de la falta de pretemporada, de tots aquests partits, d'aquests viatges de pretemporada que van impedir que l'equip agafi el to. Estem al mes de novembre, pràcticament desembre, l'equip continua sense agafar el to físic. Valverde va dir que no li importava el to físic a aquestes alçades, però és que una mica aquesta sensació també d'aquest desordre a l'hora dels entrenaments. Venim d'una setmana en què sí, hi ha hagut partits de selecció, però hi ha hagut aquest descontrol, no? Piqué viatjant cada setmana a Madrid, tornant l'endemà a entrenar a Barcelona, marxant una altra vegada a Madrid... I aquests són símptomes que recorden molt aquella època Rijkaard, no? Amb aquells viatges que feia Rafa Márquez, que anava a Madrid i tornava, Ronaldinho, que feia altres viatges, però...
també, sí, sí, que... sí, importants.
Són símptomes que recorden una mica aquesta manca de disciplina en el vestuari, no? I Valverde, doncs que sembla no donar-li importància, però que al final això s'acaba notant, o com a mínim en les sensacions que ofereix l'equip.
Sí, bueno, respecto a la temporada, casi todos los clubes de élite del nivel Barça hacen la misma, salvando partidos que cambian, pero más o menos Liverpool, City, Bayern suelen hacer más o menos, Real Madrid suelen hacer, y tú los ves jugar y físicamente están a tope. Después otra cosa es el entrenamiento que tú hagas día a día. Quizá Valverde intenta premiar otro estilo. No, bueno, que realmente con los jugadores que tiene el Barça, el físico es importante, porque el fútbol que hacía Guardiola, por mucho que parecía un fútbol bonito, era bonito, pero requería mucho físico, la presión alta. Para eso necesitas piernas frescas. Si no tienes piernas frescas, y gente con hambre de ganar. Que no digo que no quieran ganar, pero bueno, a veces los partidos últimos que estoy viendo el Barça se le ve cierta apatía, sobre todo los que con el Inter vi mucho que sí, porque dices, hostia, vamos a llegar, vamos a marcar gol, pero no tenían como el empuje. El Barça que nos tiene acostumbrado esta última década o incluso más, era un Barça que siempre salía a ganar, y si metía uno quería dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora el Barça parece, o no sé si es porque ya se ven que no pueden meter esas goleadas, pero cuando meten un gol, automáticamente ponen el freno y retroceden atrás, y eso no es el Barça. El Barça siempre era un gol, dos goles, o intentarlo al menos, porque claro, no siempre puede meter gol, pero la filosofía de atacar, atacar, atacar y tener posesión, y ahora el Barça parece que incluso está cómodo sin la pelota a veces, y es muy extraño. Muy extraño este cambio de...
Sí, això és una teoria que des de que estava el Verde a la banqueta del Barça s'està veient molt, no? El Barça era un equip que patia molt sense pilota i amb el Verde ha après a jugar i fins i tot a sentir-se còmode sortint a la contra. També hi va haver èpoques de Luis Enrique que amb el trident, amb Neymar, Suárez, Messi, l'equip esperava i quan recuperava doncs era letal. Però ara no dona aquesta sensació, no? De que l'equip doncs, quan no té la pilota pateix molt, però quan té la pilota tampoc no se li veuen molta fluïdesa d'idees, no? Estem veient situacions i jugadors perduts completament, com és el cas més flagrant, que és el de Griezmann, no? Que continua sense trobar el seu lloc, continua sense sentir-se còmode amb, jugant amb Messi, perquè és evident que doncs, són dos jugadors que de moment no tenen connexió sobre el terreny de joc, no sé si fora del terreny de joc tampoc, però dintre del terreny és evident que no. I això, i la sensació aquesta de que Valverde no acaba de trobar la tecla, no? Va haver una sèrie de partits on ell va consolidar un mig del camp amb Busquets, Artur i De Jong. Ara Artur ha tornat a desaparèixer de les alineacions. Vidal torna a ser un jugador important i decisiu, perquè està marcant gols decisius aquesta temporada d'Arturo Vidal, però la sensació és una mica de que no acaba de trobar aquesta tecla Valverde.
No, ja fa partits que no la troba, jo crec, aquesta tecla, i el pas que anem no la toca. I amb lo dels entrenos estic d'acord amb David. És que el Barça l'entreno que fa és un rondo i se'n anem.
Vull dir, vosaltres creieu, ara una pregunta, Piqué amb un altre entrenador li hagués permès
en Guardiola no. Aquesta setmana. En Guardiola no.
I amb Luis Enrique tampoc.
O no hubiese jugado. Lo hubiese permitido, porque no puedes prohibir a alguien hacer algo, pero después no juegas.
Pero no hagués jugat de titular.
Segurament no.
És una mica una situació molt simptomàtica del que és a dia d'avui el vestuari del Barça, no? Ja amb la derrota d'Anfield van ser els jugadors qui li van salvar el cap a Valverde, i sembla ser que és un entrenador amb el que se senten còmodes. La setmana passada hi havia un mitjà que li feia una entrevista a Piqué, no? On doncs, li preguntaven, no? Si et sents més còmode amb Valverde, perquè és evident que amb un altre entrenador, el que va passar la setmana passada, si hagués passat, com diu el David, Valverde hagués sigut carn de banqueta claríssimament, no?
Clar, però bueno, amb el Valverde aquí tothom fa el que vol, i ja es veu, vull dir, els jugadors, ara imagina que l'altre diu, no, jo també ara, mira, faig viatges cap a Argentina, imagina, i vinc quan... No pot ser, és que aquí pues, defensen uns colors, vull dir, si no poden, doncs, bueno, mira, escolta'm, gent nova i tornarem a començar. S'hem aixecat 40 vegades de terra.
Hay una cosa curiosa en este aspecto, bueno, pues, salvo mi punto de vista, que a Dembélé se la critica mucho por su estilo de vida. Incluso Piqué decía que hay que ser 100% futbolista las 24 horas del día. No sé, es un poco... Sobre todo la prensa deportiva, Dembélé la machaca mucho, no sé si con razón o sin razón. Pero con Piqué, no sé si... Bueno, es de la cantera, bueno, es un emblema del Barça, ¿no? Pero... No sí. Digo ya por su rendimiento, porque es muy bueno, pero bueno... Si hubiese sido otro tipo de jugador, no creo que tuviese el mismo trato por la prensa, actualmente.
El cas de Gerard Piqué, que és important perquè anem ja al partit de dimecres. El Barça té les baixes segures de Semedo, Piqué sancionat, Jordi Alba lesionat, i Umtiti ja sabem que quan juga 90 minuts
igual se trenca.
És probable que avui l'entrenament d'avui... hi hagi un comunicat dient que Umtiti es baixa per dimecres, perquè dos partits seguits fa tres temporades que no els juga Umtiti. Però és que ara el Barça té el dubte de l'Englet, que va ser baixa també per molèsties físiques a aquest dissabte, i és Sergi Roberto, Junior Firpo, i si l'Englet i Umtiti estan en condicions. Si no, ja s'ha demostrat que Valverde no confia en Todibó.
No.
Perquè de fet ja sona com que sortirà al mercat d'hivern. No sé amb quina alternativa, perquè el Barça no, ja ha dit que no fitxarà cap central al mercat d'hivern. No sé si és que confia molt en Ronald Araujo, que sembla que sé que sí, però és que la situació en la línia defensiva del Barça és bastant complicada.
Sí, i és que es portem així cada any. És que fa 10 anys que estem amb el tema dels centrals. Acabo d'entendre, vull dir, sí, aquest de l'Araujo, aquest del Barça petit, sembla que, vull dir, té bona pinta, però bueno, clar, tampoc li pots carregar tot el marrón, vull dir, el pots anar pujant. Si fitxes aquell altre i tampoc el fas jugar, doncs pues, no sé quina classe de centrals has de fitxar, no sé. No, amb el tema de centrals sí que fa anys que no n'en sortim, molts anys.
Bueno, lleva tiempo que más que nada en el parche de central, incluso Keita a veces.
Sí.
Yo no sé, si Todibó lo fichan, un jugador que tiene buena pinta, no juega nunca, claro. Pues es un poco extraño. Y encima, ahora sale publicado que Umtiti quiere volver a Lyon, no sé, un poco se le va a ir todo el mundo, pero bueno, necesitarán, por mucho confíen en Araujo, tres centrales no puedes competir en las tres competiciones.
Y el tema del fitxatge de De Ligt, per exemple, no? Que era un jugador doncs, que, pel que el Barça apostava directament, però que ell finalment es decideix per la Juventus, segurament allí estarà 3-4 anys. El Barça ja el veia clarament com el relleu de Gerard Piqué, però finalment el jugador va preferir fitxar per la Juve. I ara la situació és que, clar, Piqué... cada any que passa és un any més gran, no? Vull dir, i un Titi veiem que no ofereix garanties a nivell físic. Sí que és un jugador que evidentment quan ha estat bé físicament ha donat un rendiment òptim, però des de fa dues temporades és un jugador que juga un partit i està tres lesionat. En aquest sentit, dimecres ve el Dortmund, és un equip que no tampoc passa pel seu millor moment, però...
Però segur que venen a jugar-se-la, ells se la juguen, aquí. Vull dir, i tal com ve que el Barça... L'únic que té el Barça que, bueno, a casa van solucionar els partits, que és el que veia des de començament. A casa ho farà, a fora no guanyarà pocs, i crec que guanyaran, però patint un munt, perquè a no ser que en Messi estigui, li agafi l'inspiració i...
És el de cada partit, no? Esperar que Messi faci la seva genialitat, una falta o...
que no hi ha més, és que no tenim ara mateix, no hi ha gaires coses més. O no ha agafat. Vull dir, no sé si el Griezmann és bo, és dolent, no sé, perquè clar, si tampoc juga al seu lloc, no juga ningú al seu lloc aquí, Busquets està fatal, està... És que la solució és el Vidal, és que és una mica d'allòs, eh? Que el Vidal sigui la solució, comencem a tindre un problema, potser.
David, com veus la situació d'aquest dimecres pel Barça? Que, com diem, hi ha molt en joc, perquè en cas d'ensopegada tu jugues tot al camp de l'Inter a l'última jornada.
Sí, un inciso. Sí. L'altre dia també és curiós que Rakitic salió i jugó a un bon nivell. Sí. Que Rakitic també podria ser una solució, sí, perquè Rakitic és un jugador de molt nivell.
És que no s'acaba d'entendre, bueno, tampoc el que està passant amb Rakitic, ja... no? Perquè si finalment, si evidentment el jugador estava al mercat, l'has intentat col·locar en l'operació Neymar, però una vegada el tens a la plantilla intenta tenir-lo motivat, perquè és un jugador que quan li has donat minuts i quan has confiat en ell sempre t'ha rendit al màxim, no? I evidentment la situació del Barça al mig del camp en aquests moments no és per tirar coets.
I necessites alguien físico, i Rakitic, a part de tenir bona llegada, gol, és físico, sí. Cobria molt bé la subida de lateral i de Messi, que no bajava a defender. Respecte a lo del Dortmund, jo crec que el Barça no sufrirà tanto. No porque el Dortmund sea un mal equipo, porque en ataque son rápidos y son muy buenos, pero defensivamente es un desastre el Dortmund. Es un equipo un poco, bueno, llevan un año un poco raro, pero yo creo que el Barça si está a un nivel más o menos normal, claro, si hace un desastre partido perderán contra cualquier equipo, pero yo no creo que sufran mucho contra el Dortmund. Será un partido, yo creo que habrá muchos goles seguramente, pero no creo que sufra excesivamente. Que le cuesta al Dortmund, le cuesta mucho llevar el ritmo del partido. Las transiciones en defensa son muy lentas. Eso sí, a contraataque sí que tienen mucho... Sancho, Archaf y alguno más son peligrosos, pero bueno.
Sí, es un equipo... Ahí Dembélé va a oferir una entrevista, ¿no? Y el que coneix bé el Dortmund ho va dir. Es un equipo que vindrá a atacar, o sea, que surt... Els equips saben en quina situació es troba el Barça. Van veure el partit l'últim partit de Champions que el Barça va empatar 0
con el Slavia de Praga.
Això, sí. I li treu els colors en molts moments del partit.
I salvant la distància d'equipos. Perquè
sí,
són...
És abismal. O sigui...
No, es feia el Slavia del Dortmund.
Sí, sí.
No, perquè el Slavia, a ver, le ponían ganas y eso, pero se les notaba que, a ver, pobres, les faltaba mucho fútbol.
Però és molt sintomàtic que un equip com l'Eslàvia vingui a jugar-li així al Barça al camp, no? Sí, abans un equip no sortia al darrere, no? I ara li sortia pressionat.
L'època de Guardiola, sobretot, no sé si és que no querían ir arriba o és que no podien. Porque quizá tampoco el Barça no dejaba... Te iba rinconando y no podía salir. Claro, a veces tampoco no... Muchos equipos quieren salir en el Bernabéu cuando no es que todos se quieran encerrar. Pero claro, es que a veces no te dejan. Pero bueno, ahora el Barça, claro, es que... Los partidos del Barça, es que la esencia del Barça es presionar arriba. Y es que no presionan. O corre uno aislado, el otro... Claro, entonces no es coral, la presión no tiene...
Doncs el Barça que se la juga aquest dimecres amb aquest partit en què si guanya serà primer de grup i si no guanya doncs ho haurà de jugar a l'última jornada
a Milano
al camp de l'Inter. Respecte al Madrid, David, les sensacions són diferents. Ha canviat molt l'estat d'ànim dins el madridisme perquè com a mínim doncs hi ha símptomes positius. Hazard sembla que comença a ser el jugador que s'esperava que fos quan se'l va fitxar. Benzema torna a estar en un gran moment, fins i tot sona que li volen oferir la renovació dos anys més. Les sensacions en el madridisme han canviat.
Bueno, habrá que esperar a mañana también, ¿no?
Sí, que también ama. Ya...
En la prensa española hay una costumbre que yo creo que es muy mala, que enseguida por un partido o dos buenos parece que todo va bien y si mañana pierden seguro que van a ser igual de malos que en septiembre.
Sí, pero si demà el Madrid fa una buena imagen y guanya al PSG...
Sí. Lo que sí veo positivo a Madrid es que los jugadores empiezan a estar físicamente bien. Sobre todo Hazard, bueno, que además reconoció que pesaba 80 kilos. Bueno, a ver, no sé cómo un jugador de élite se puede dejar así, pero bueno... Al menos lo reconoce y es sincero. Además, tú ahora lo ves en imágenes y en la camiseta le queda hasta mejor. Y se... No, porque se nota que Hazard ahora desborda, que no podía ser, que no podía desbordar antes, era imposible, no sé. Ya se notaba que no podía. Bueno, yo creo que Zidane ha ido poniendo piezas. Mendy, que es más físico. No pone a Kroos y Modric juntos porque sufren físicamente. Modric el otro día jugó bien incluso, porque tenía a Valverde y Casemiro haciendo toda la faena. Bueno, sí, hay cosas positivas, pero... Bueno, cuando la Real apretó al principio también estuvo...
Va pasar malament, sí.
Sí. Que un planteamiento que ya podían jugar más equipos así en España, como la Real Sociedad.
Però com a mínim és això, no? Les sensacions que ofereix ara el Madrid per la seva afició... De... I jo crec que demà és un partit important, sobretot tenint en compte el que dius, no? El paper dels mitjans de comunicació, sobretot amb el Madrid, que són, doncs, això, si fan dos partits bons ja són el millor equip del món i realment si demà el Madrid guanya el Paris Saint-Germain, la situació del Madrid respecte a fa dos mesos, per exemple, haurà canviat molt.
Bueno, yo creo que incluso aunque pierda, claro, que tú puedes perder como perdió en París, que no se puede perder, o tú puedes perder jugando bien, ¿no? Porque el partido del Madrid-Betis del Bernabéu, el Madrid no jugó mal, falló mil ocasiones y le criticaron. Pero es que ahí está el problema. Si la prensa es tan resultadista, a veces no todo es ganar. Porque cuando vas cogiendo una dinámica de fútbol, porque el Madrid lleva unos partidos en Eibar, contra el, en casa, no sé si fue el Leganés, que, y contra el Betis, perdón, contra el Galatasaray también se jugó bien. Una dinámica positiva, más que analizar el resultado, habría que analizar el juego del Madrid. Porque el Madrid hasta es que no llegaba a puerta. Es que pasaban partidos que no chutaba, no llegaba... Vale, perdías o empatabas, pero es que el problema no era perder o empatar, es que tú puedes perder y tirando cinco palos, o jugando bien.
Sí, però històricament a l'afició del Madrid tampoc li importa tant com juga l'equip, no? Perquè al final és allò, la pegada típica que es parla sempre, no? Que en tenien dues i les enxufaven i allí s'acabava el partit, no?
Sí, però que últimament a Madrid, de l'any passat sobretot i este, és que lo que le faltava era justament eso. Y para tener ocasiones tienes que intentar jugar bien, intentar... Y más con jugadores de, si tú tienes a Modric, a Kroos, tienes a Hazard, Benzema, tienes que intentar jugar algo bien. No hace falta que sea exceso el fútbol, pero tienes que jugar, intentar al menos crear ocasiones. Porque al público del Bernabéu sobre todo le da igual cómo llegan las ocasiones, quiere ocasiones. Muchas veces el pase atrás en medio campo se pita. O se oye un murmullo como que no le gusta. Quieren que vayan para... Parece un poco Premier League, para adelante.
Bueno, que le pregunten a Vaquero, ¿no? El pase atrás, ¿no? Los xiulets que había de aguantar. Vaquero, al Camp Nou, cada
pilota rere. No, però sí, clar, el Madrid està més fort.
Sí, i el Madrid està més fort i està doncs, a nivell de sensacions i dintre del vestidor també, doncs és un equip que ha anat de menys a més, no? I bé, de cara al que és el clàssic del 18 de desembre, el Barça ha d'anar el diumenge és Pep, he vist ara, al Wanda Metropolitano, i allà el Barça patirà molt.
Sí, que patirà, jo crec que sí que patirà. Molt. No sé, sí, l'Atlètic sempre ens apreta.
Si mantenen el nivell és quasi per apagar la tele, eh? Perquè...
Però...
Porque... O sea, me refiero por los dos equipos, no solo por el Barça, porque sí. El Atlético Madrid... Hòstia...
Sí, però bueno, hi ha aquest component de la motivació, no? Vindrà Griezmann, que és un factor que també a l'afició l'enxufarà molt.
Sí, bueno...
L'ambient que es trobarà al Barça serà divertit, eh?
Sí, del tot, últimament. Sí,
supongo que Simeone sabrà jugar la baza, no? Eso es su juego.
Si Valverde es inteligente, también sabrá jugar la baza de dejar a Griezmann en
el Barcelona. Bueno. No cal ni portal, el deixo a Barcelona.
Realment crec que en Dembélé li pot fer molt més mal a l'Atlètic de Madrid del que li pot fer Griezmann en aquests moments. Sí. Malgrat el... I a Bart
caldria veure com Griezmann aguanta la pressió de, del Wanda en contra d'ell, perquè...
Serà forta, clar.
Hi ha moltes ganes de rebre el Barça
a Madrid,
al Wanda.
Sí, i que si pierde l'Atlético se descuelga ja mucho, sí. También de...
A més, amb un partit més i té 3 punts menys que Barça i Madrid. Vull dir que és un partit que és molt important per l'Atlético.
Se ponen a 6, más el Clásico, hostia. Se ponen ya en noviembre ya muy lejos de su objetivo, que es ganar la Liga, me imagino.
Sí.
Sobretot con la inversión que han hecho este año.
¿Qué importa?
Molt bé, doncs aquesta setmana transcendental pel Barça, amb aquests dos partits tan importants, aquest dimecres a l'estadi davant del Dortmund i diumenge al Wanda Metropolitano amb aquesta visita a l'Atlètic de Madrid. Ho deixarem aquí. David, Pep, gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més i el dilluns que ve ho comentem tot plegat aquí a la tertúlia dels dilluns. Que vagi molt bé, gràcies.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat... Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més a l'Altre Esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui unim resistència, força, flexibilitat, potència, agilitat, coordinació, precisió, velocitat i equilibri per parlar del CrossFit. El CrossFit com a marca va néixer l'any 2000, però es podria dir que les seves arrels les trobem molt abans, quan el seu fundador, Greg Glassman, era un gimnasta adolescent. Ell, com molts altres adolescents, volia ser fort i tenir un cos atlètic i va descobrir que amb l'ús de peses i una barra podia aconseguir més força que qualsevol altre gimnasta. Glassman va crear aleshores una sèrie d'entrenaments funcionals d'alta intensitat que utilitzava per entrenar policies a la ciutat de Califòrnia. Les seves pautes i també les seves metodologies serien introduïdes posteriorment en cossos de bombers i fins i tot a l'exèrcit d'Estats Units. L'any 1995 es va obrir el primer gimnàs oficial CrossFit i des d'aleshores ha passat a practicar-se en uns quants gimnasos policials de la costa est dels Estats Units a ser un esport de masses. L'any 2011, Reebok va signar un contracte de 10 anys amb el CrossFit, amb el qual es feien els drets d'explotació. La unió va propiciar l'impuls de l'esport i també la creació dels CrossFit Games, un campionat anual que se celebra a Califòrnia. La causa de la ràpida expansió del CrossFit està justificada pel fet que els seus exercicis, sempre diferents, estan basats en la vida diària. El CrossFit és una modalitat esportiva que consisteix en la realització d'exercicis que involucren a totes les parts del cos, així com també a diferents capacitats físiques al mateix temps. El boot o work of the day és el pilar fonamental del CrossFit. Es basa en una rutina d'una sèrie d'exercicis que es prepara prèviament a l'entrenament i es desenvolupa durant el mateix. I avui, per ampliar coneixements sobre aquest esport que creix dia a dia, hem parlat amb l'Anna Mar del Cerro i és coach del CrossFit Blau de Sant Pere de Ribes. Per fer-nos una idea de com és aquesta modalitat esportiva, li hem preguntat a la nostra convidada per un dia d'entrenament de CrossFit.
Sí que és molt variat i jo sempre dic que amb CrossFit no t'avorreixes mai, perquè és que mai hi ha una classe igual. Aleshores, el que seria una classe de CrossFit tipus normal, generalment es comença amb un escalfament, que sol durar 10-15 minuts, perquè també es fan moviments per mobilitat i es toca les barres. Uh-huh. A partir d'aquí, generalment, s'estableix una part de força o de pràctica d'algun tipus de moviment amb les barres, Quan parlo de barres em refereixo a la barra olímpica, eh? La barra de 20 quilos, de 15 quilos, i en tenim també de 10. I després també treballem moviments gimnàstics. I després d'aquesta pràctica el que es fa és el WOD, generalment, que és la traducció en anglès, perquè això tot ve de l'anglès, és el work of the day, o treball del dia, que solen ser intervals entre 10 i 30 minuts d'un treball amb exercicis molt variats que pots combinar des de córrer, saltar caixes, fer moviments d'aixecament olímpic, treballar en anelles, treballar dominades, doncs bé, tot supervariat i molt intens.
El CrossFit en els darrers anys ha experimentat un gran ascens. L'Anna Mar l'atribueix a que és un esport per a tothom amb uns resultats molt bons.
Realment està a l'abast de tothom. La gent ha vist que no era un esport d'èlit, sinó que es podia adaptar a qualsevol persona, a qualsevol condició. Pensa que fins i tot gent que té discapacitats físiques ho pot entrenar, gent que abans no havia fet esport ho pot entrenar, i crec que també en gran part és pels resultats que dona. És un esport que, si es practica de manera correcta i segura, veu resultats espectaculars. És a dir, fins i tot tenim gent que feia anys que no practicava esport i que volia millorar la seva forma física i la seva salut en general, i s'han vist uns canvis brutals. I a part també és una miqueta una filosofia de vida, no? Perquè no és només l'esport, sinó que recomana uns hàbits alimentaris saludables, prioritzar el descans, el que es diu ara, que es parla molt, el mindfulness, i és una miqueta aquesta filosofia d'un cos sa i una ment sana. I crec que això ha enganxat moltíssim, i per això ara crec que a Espanya hi ha voltant de 470 o 70 i pico centres, és a dir, un munt.
Els CrossFit Games són el campionat mundial més important, però n'existeixen molts més, començant des de competicions locals o estatals.
Avui en dia n'hi ha tant a nivell més local, diguéssim, a Catalunya i a Espanya, i després hi ha competicions de molt renom que es fan arreu del món i que hi ha grans atletes del món del CrossFit que hi participen. Però la competició més important, i que just ara la setmana passada va finalitzar la fase classificatòria, és el que s'anomenen els CrossFit Games. Suposo que ho has seguit una mica. Sí. Has investigat, i va començar el 2007 en un ranxo, que es deia el ranxo de les Aromes, a Estats Units. I començava amb 70 atletes. Avui en dia és una competició mundial en participen milers de persones i es classifica l'elit mundial. Aleshores, a casa nostra tenim algunes competicions, com la Pro Division League, la Fitness Challenge, el Solidarity World. Són competicions en les quals hi ha una fase classificatòria. Moltes vegades van per categories en funció del nivell de cada persona, i també moltes són o en equip o individual. I a partir d'aquí, si et classifiques, doncs pots participar, i generalment tenen una durada d'entre un i dos dies. I hi ha moltíssim moviment avui en dia, i des de fa aproximadament 3-4 anys que cada cop hi ha més competicions i realment hi ha molt de moviment.
A dia d'avui, els Estats Units encara continuen sent la superpotència mundial en aquesta disciplina. Amb tot, la introducció d'altres països es va notant, entre ells atletes de casa nostra, on el nivell està pujant.
Hi ha atletes molt bons, a veure, tant a nivell d'homes com de dones. A nivell català, la Jordi Torrevadella s'ha classificat, ha quedat una classificació bastant alta a nivell d'Espanya. Després hi ha diverses noies valencianes que també tenen un nivell molt alt, i hi ha un noi que penso que també és valencià, que ha quedat en una posició, penso que participarà aquests anys als Games, és a dir, que té plaça per poder participar, diguéssim, a el que serien les Olimpiades del CrossFit. Això és tan fàcil com anar veient les classificacions a la web dels CrossFit Games, perquè la gent que competeix en el més alt nivell va pujant els vídeos a mesura que es desenvolupa la fase classificatòria, i aquest any, déu-n'hi-do, el nivell ha pujat moltíssim en els últims 5 anys, i hi ha gent que pot competir a nivell mundial.
I pel que fa a la paritat, com està el CrossFit? Són moltes les dones que el practiquen? O encara és un món molt més masculinitzat?
Doncs, en el meu parell, per el que veig últimament, està molt equiparat, perquè les dones han perdut una mica la por a aquest esport que moltes vegades es relaciona amb gent molt musculada i amb un prototip d'home que és irreal, no? Aleshores, cada dia hi ha més dones que s'animen, que perden la por, i com que és un esport molt igualitari o molt equitatiu, en què no es fan discriminacions de cap tipus, sinó que parlem de persones i ens adaptem a cada persona, no?, als sexes. Aleshores, realment el paper de la dona és superimportant, hi ha un munt de grans competidores i a nivell mundial també les dones estan completament equiparades als homes, no hi ha cap tipus de discriminació i en alguns casos, fins i tot en la competició dels CrossFit Games, homes i dones han sortit a la mateixa vegada a competir i junts a nedar i a fer el que faci falta. En part, crec que per això és un esport que enganxa moltes dones, perquè no es veuen discriminades, sinó que poden treure tot el seu potencial sense ser jutjades de cap mena.
Una setmana més hem volgut preguntar a la nostra convidada pels seus inicis.
Bé, jo venia del rugby, durant 7 anys vaig estar jugant a rugby i buscava un esport que em donés també una miqueta de canya, perquè el rugby és molt canyer, és un esport molt maco, i al CrossFit vaig trobar un esport supercomplet, molt variable i amb un ambient maquíssim, no? A nivell molt familiar, perquè el rugby és molt familiar, i el CrossFit crea una comunitat molt maca, i potser va ser el que més em va enganxar, no? Que veia resultats, que cada dia era un repte, que hi ha tants moviments que voler ser la millor en tot és quasi impossible, sinó que m'havia d'esforçar cada dia. I això va ser doncs, ja fa 4 anys i mig i estic enganxadíssima i espero no deixar-ho mai, la veritat.
I ens acomiadem avui amb el futur del CrossFit des dels ulls de l'Anna Mar. Ens retrobem la setmana vinent.
Bé, jo crec que seguirà pujant el nivell, però fins a un límit, perquè ara ja estan a un nivell altíssim respecte als orígens que van començar les competicions fa uns 10-12 anys. Però bé, potser el que sí que augmentarà és el nombre d'atletes més preparats. Així com que cada any sortirà una fornada nova de gent molt preparada i que seguiran donant guerra a les competicions. I també crec que seguirà creixent la seva popularitat, però s'acabarà estabilitzant i quedaran els boxs més afiançats. I espero bé que se segueixi familiaritzant la gent amb el CrossFit perquè penso que és un esport que pot ajudar molt a nivell de salut a qualsevol persona o a qualsevol atleta que vulgui millorar les seves habilitats en general.
I un dia més acabem amb l'agenda. Coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dilluns 25 de novembre a Tarragona, 5:45, al Centre Cívic Municipal de Sant Pere i Sant Pau. Hi ha taller de defensa personal per a dones i persones LGBTI, un taller que oferirà eines per treballar la resposta davant d'una agressió. Això serà a 5:45 al Centre Cívic Municipal de Sant Pere i Sant Pau. D'altra banda, a Tarragona també trobem aquesta tarda a 8:15 a la llibreria La Capona la presentació del poemari d'Olga Xirinacs, que es titula Natura. L'escriptora tarragonina ens brinda un nou treball basat en l'observació de la natura. Aquesta tarda, doncs, a La Capona, Olga Xirinacs presenta un nou llibre de poesia fruit de la seva observació vers la natura, de l'expressió dels sentiments com a part integrant d'ella mateixa, un monòleg de la núvia que fuig, botigues on refugiar-se en cas de pluja, figa adormida a la muralla o un concert barroc a la catedral. Si anem a Reus, a 6:15, al Centre de Lectura hi ha la presentació del llibre El rastre del penitent, d'Eduard López Mercader. Presentaran el llibre Anna Amill, Antònia Ferrer i Josep Baiges. També, com no, en aquesta activitat comptarà amb la presència del mateix autor. A a Mont-roig del Camp. Avui trobem també actes a motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones, i a les 6 trobem diversos tallers de defensa personal. Els trobem al Centre Polivalent de Miami Platja i també al Casal de Joves CAU. Són tallers pràctics adreçats a noies i dones per adquirir nocions de defensa en casos d'agressió. Amb Gustavo Polistena, en el cas del Centre Polivalent de Miami Platja, i amb Raquel Duque, en el cas del Casal de Joves CAU. A Torredembarra, la Biblioteca Mestra Maria Antònia, avui a les 5... Maria Barbal ens parlarà sobre el tractament literari de la violència masclista amb Càmfora. I a l'Espai Cultural Sala del Mar, avui a les 8 del vespre, el grup de dones llegirà un manifest, hi haurà un parlament a càrrec de les autoritats i ella representarà el muntatge teatral d'Ofèlia a càrrec de la companyia El Niu d'Ofèlia. Són actes organitzats en favor del 25N amb la Regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament Torrenc. I a l'Hospitalet de l'Infant, avui a 7:45, al Centre Cultural Infant Pere, es fa la quarta i darrera conferència de les quartes jornades d'història a l'Hospitalet de l'Infant, titulada Mahons Humans, les víctimes del Baix Camp, enterrades al Valle de los Caídos. Anirà a càrrec d'Àxel Baiget, que és llicenciat en Història per la Universitat Rovira i Virgili. L'exposició que avui us volem recomanar la trobem a Salou, a la Torre Vella, amb la mostra Fotosport 2018. És l'exposició del 25è Bienal Internacional de Fotografia de l'Esport, Fotosport 2018, que recull una tria de 47 obres guardonades de la darrera edició del concurs. En l'edició hi han participat 129 artistes provinent de 32 països que han presentat un total de 1.599 fotografies relacionades amb el món de l'esport. L'exposició la podem visitar en horari de dilluns a dissabte de 6 a 8 de la tarda i es pot visitar fins al 14 de desembre.
Amb l'agenda cultural arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la 1 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà, serà com sempre a partir de les 12 del migdia. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció. Que passeu una molt bona tarda.